A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes al podcast de motivació per una salut plena, per uns hàbits conscients i per uns canvis de veritat. Si voleu saber què heu de fer per viure molts anys i gaudir d'una vida plena, aquest és el vostre podcast. Jo sóc Mercè Milán i sóc la vostra infermera de capçalera. I això és La Ciutat que Cura. I és que hi ha unes coses que les fem millor pel matí, unes altres que ens surten més bé al migdia, i algunes només les podem fer quan la lluna surt, perquè ens concentrem millor, perquè, com ja sabeu, som una màquina complexa, programada i calculada per ajustar-nos i adaptar-nos al planeta en el que vivim. Avui parlarem de les dues coses, dels rellotges que ens programen i del planeta on vivim, i de com les dues coses estan sincronitzades. Ser conscients de la nostra part biològica ens ajudarà a gaudir d'una salut millor. Per tant, avui, ben atents i ben atentes, perquè descobrirem els beneficis i els secrets que la natura ens regala i de com el nostre organisme recupera funcions i posa els seus rellotges a punt quan s'endinsen als boscos i en les muntanyes. Així doncs, no us perdeu el regal de descobrir els infinits beneficis dels banys de bosc, de passejar per la platja i d'ajustar i escolta els bioritmes. I és que els humans tenim una necessitat biològica de connectar amb la natura, l'amor per la vida i el món viu, perquè ens ve de sèrie. Malgrat que ara ens sentim aliens al medi natural, les persones hem evolucionat a la naturalesa i les persones hem après a estimar allò que ens ha ajudat a sobreviure. Ens sentim còmodes perquè hi hem viscut la major part de la nostra vida a la Terra. Estem condicionats genèticament perquè ens agradi el món natural. Està al nostre ADN.
Bon dia cel, bon dia ocells, bon dia rínxols dels teus cabells, bon dia pluja, bon dia cada raig que el sol dibuixa. Bon dia a tots els arbres i les fulles. Bon dia des d'allí.
Aquesta afinitat pel món viu és fonamental per la nostra salut. El contacte amb la natura és vital pel nostre benestar, com l'exercici periòdic o fer una dieta saludable. De la mateixa manera que estem programats per sentir afinitat i obtenir beneficis, la nostra salut pateix quan se'n separem. Formem part del món natural. Els nostres ritmes són els de la naturalesa, i quan més ens allunyem, més patim i més emmalaltim. Quan passegem lentament per un bosc, escoltant, sentint, olorant, assaborint o tocant, sincronitzem els nostres ritmes amb els de la natura. Heu sentit a parlar del sirinyoku?
Bon dia, vida! Bon dia, casa!
El sirinyoku és la medicina dels boscos, perquè quan obrim els nostres sentits i estem en harmonia amb el món natural, l'ésser humà és capaç de curar-se. El nostre sistema nerviós pot reiniciar-se. El nostre cos i la nostra ment poden tornar al seu estat ideal, recuperar la sintonia, renovar-se i corregir els seus desequilibris. No cal fer grans passejades ni escalar altes muntanyes, simplement cal connectar. Només amb una petita quantitat de temps a la natura pots tenir un gran efecte sobre la salut. Un bany de bosc de 2 hores t'ajudarà a desconnectar de la tecnologia i a baixar ritme, et tornarà al present, et desestressarà i et relaxarà. Quan connectem amb la natura a través dels sentits, et beneficiaràs dels efectes positius del món natural.
Les cançons d'aquesta nit, l'endemà ja és aquí, tu estàs amb mi.
Diuen els estudis que el sirinyoku pot baixar la tensió arterial, reduir l'estrès, millorar la salut cardiovascular i metabòlica, millorar el nivell de sucre en sang, un munt de coses que després ens explicarà el nostre convidat secret d'avui. El passeig per la natura ens posarà en contacte amb la nostra essència, i és que sembla ser que la vida urbanita no va gaire en sintonia amb els nostres programes interns, perquè d'alguna manera ens arrastra a no respectar-los, i així dia rere dia l'harmonia del nostre propi organisme es va perdent. L'activitat del cos està dirigida per uns horaris que tenen en compte si és de dia o si és de nit i s'organitzen per a que certs processos metabòlics no coincideixin. Els ritmes són claus per mantenir l'ordre en el nostre cos. Com en una estació de centenars de trens entrant i sortint cada dia, fa falta algú que controli el tràfic, perquè si no, coincidirien a la mateixa via a la mateixa hora i perquè, quan uns engeguin, els altres frenin. Els cronobiòlegs, que són els que estudien els rellotges biològics, insisteixen en que hem de tenir en compte el factor temporal en tots els àmbits. Diuen que la vida funciona millor en previsió. Potser en aquest cas parlaríem de previsió corporal? Sabíeu que, gràcies a que el nostre rellotge biològic està sincronitzat amb el ritme de rotació de la Terra, l'evolució ens ha ensenyat a anticipar-nos allò que sabem que passarà per no tenir que estar contínuament reaccionant? D'aquesta manera, l'home és capaç de reduir la incertesa només al que és imprevisible. Estem preparats per sortir a buscar menjar quan surt el sol i relaxar-nos al vespre. Cap esquirol passarà l'hivern sense reserves perquè el seu calendari el farà omplir el rebost de nous i de pinyons abans que el fred arribi. I aquesta anticipació és l'avantatge selectiu dels rellotges biològics. Perquè no en tenim només un, no. Tenim un sistema que coneixem com a circadià, ubicat al nucli supraquiasmàtic de l'hipotàlam, al bell mig del cervell, no pas al canell. Però a més, les neurones i a les cèl·lules del fetge també n'hi ha. El ronyó també n'hi ha, i el cor també. Existeixen rellotges perifèrics moleculars autoregulats que marquen la seva pròpia hora i ritme, atent sempre al director d'orquestra central. Els investigadors americans que van rebre el Nobel de Medicina el 2017 van ser els pioners en analitzar els ritmes biològics. A ells i a tot l'equip d'investigació que havia estat anys fent recerca, els va suposar el reconeixement mundial de la importància de la cronobiologia i de com els mecanismes de la vida, la salut i la malaltia no es poden entendre sense la concepció rellotge. Els estudis continuen, però entre d'altres conclusions, diuen que és possible que hi hagi una hora òptima per determinades funcions corporals. Per exemple, si la temperatura té el seu mínim entre les 3 i les 6 de la matinada i així baixen els reflexes, la força muscular augmenta per la tarda i la pressió arterial baixa per la nit. La melatonina, l'hormona de la son, s'eleva quan es fa de nit i el cortisol, l'hormona de l'estrès, té una pujada just abans d'aixecar-nos del llit. Però, com diuen els investigadors, la importància de tot això no és només que canviïn els rellotges durant el dia, sinó que ho facin de forma coordinada. Així mai ens activarem i relaxarem a la vegada, si tot funciona com ha de funcionar. Ja deien els antics metges xinesos fa milers i milers d'anys que hi ha una hora per cada òrgan. Les voleu saber? L'hora de més activitat i intensitat cardíaca és entre les 11 i la 1 del migdia. De 1 a 3 seria una hora per assimilar bé els nutrients al budell prim, o entre les 3 i les 5 de la tarda treballa més la bufeta. A partir de les 5 i les 7 passa a activar-se el ronyó. Entre les 7 i les 11 participen glàndules i mecanismes reguladors hormonals i de la temperatura. I així van fent. I és que, malgrat que hi ha uns rellotges adaptatius circadians, no tots estem posats a la mateixa hora. Hi ha persones que són molt actives pel matí. En canvi, d'altres els costa molt engegar el dia i són més àgils al vespre. La qual cosa també s'ha de tenir en compte, sobretot en observar si el nostre ritme intern quadra amb el tipus de vida que portem. Ara bé, diuen que el culpable de tot aquest desgavell en el que estem immersos va ser l'inventor de la bombeta. Pobre home, ell que es pensava que feia un bé. Segueix els dictats del teu rellotge intern sempre que puguis. Ara bé, estàs en contacte amb el teu Cronos o ja l'has perdut de vista? Em deixes que t'ajudi? El passat mes d'octubre es va celebrar a Catalunya el 3er Congrés Internacional sobre el Potencial dels Boscos a la Salut. Avui tenim la gran sort de tenir aquí un dels grans biòlegs de la nostra comarca, terapeuta integratiu, pioner en temes d'educació ambiental a les escoles, pioner en la recerca de benestar a través de la natura, fundador de l'Escola de Medi Ambient Cel Rogent i actualment del Centre Gantabanacs. La seva base és l'estreta connexió amb la natura, i aquest dissabte farà una conferència a Barcelona, precisament sobre el congrés realitzat el passat mes d'octubre. I avui, una mica desgarrapada, he aconseguit tenir-lo aquí perquè ens expliqui tot allò que sap, tot allò que porta dins i tot allò que ens fa tanta falta sentir. Benvingut, Josep Maria.
Gràcies.
Jo moro de ganes que ens expliquis tot el que vas sentir amb el congrés, que no sé si devia durar un parell de dies, com a mínim.
Doncs sí, sí, la veritat és que van ser 3 dies bastant intensos. 3 dies, sí, sí.
Intensos.
Sí, sí, exacte.
Què és el que et va copsar més de tot el congrés?
Bueno, a veure, jo... aquest congrés, diguem-ne d'alguna manera, és un intent que hi ha actualment de que tot això que hi ha, d'alguna manera, els que ens dediquem a aquest tema sabem des de fa molts anys, posar-ho, ara que està tan de moda, treure'n l'evidència científica, que diem, no? Perquè, d'alguna manera, el que volem és que tota aquesta faceta entri dintre del sistema sanitari. Aquesta és una mica la idea.
Tant de bo. Exacte, tant de bo, Déu t'escolti.
Exacte, aquesta és la idea. Llavors, què passa? Que doncs, el 82, el Japó va començar aquest programa de salut pública, que després es va anomenar el Shinjin Ryoku.
Sí,
és una paraula difícil de pronunciar segons com. I després, aquesta experiència, com es va veure, que tenia bons resultats, perquè... A veure, no oblidem que el que es busca és millorar la salut de les persones. I llavors, a vegades, es veu que un passeig de 2 hores pel bosc estalvia, a millor, 1 o 2 paracetamols.
I tant.
M'entens? I, per tant, clar, és que és una cosa bastant, bastant evident. Llavors, és buscar com ho integrem tot això.
Clar, val a dir que al Japó la gent treballa moltíssimes hores.
Exacte.
I bueno... El síndrome de burnout és el mínim que tenen i que molta gent moria per excés d'hores de feina.
Exacte.
Llavors, clar, sembla ser que en aplicar les prescripcions de banys de bosc,
exacte,
van obtenir, bueno, una davallada de les morts per estrès. És a dir, ells tenen estudis molt significatius.
Sí,
i
sí,
estem
sí.
parlant ja gairebé de fa 30 anys que estan treballant, o més,
exacte.
No?
Sí, sí, sí. Sí, sí, et dic que van començar el 82, després han anat millorant, i ara ja han establert una sèrie de boscos que han anomenat com a boscos terapèutics, amb uns circuits ja marcats, fins i tot el més veterà d'aquests boscos, hi ha un servei de salut en el propi bosc. No t'ho perdis.
Estem parlant del Japó, no?
Sí, sí, sí,
ah, sí.
Clar.
Anava a dir.
Evidentment. Doncs la gent que arriba allà, abans d'entrar en el bosc, té un metge que li fa...
Que el visita allà.
Exacte, el visita, li fa un xequeig, diguem, del seu estat de salut. Llavors la persona li diu, doncs mira, tu et convé, tal com te veig, que facis aquest recorregut, que té 2 quilòmetres, o que en té 3, o que en té 5, i que t'hi estiguis tanta estona. I després, quan tornis, quan acabis, ben, tornes a passar per aquí, te miro com estàs, en fi, tot aquest tipus. És a dir, recepta.
Sí, sí, i tant. I a més ells fan analítiques de manera que tenen les valoracions de les cèl·lules killer, no? Que veuen
sí.
quines són les que augmenten
sí.
quan el nivell d'estrès baixa,
sí,
està
sí.
vist que augmenta el sistema immunològic, no?
Exacte.
I ho constaten amb diverses
Exacte.
Proves analítiques.
Exacte.
De fet, també havia sentit que a Noruega també estaven posant uns hospitals en el bosc de recuperació de certes malalties.
Sí.
Vull dir que ja comença a introduir-se en els països nòrdics aquesta manera de que posar salut a la natura és molt millor que posar
ja.
medicaments, no?
Sí, sí,
d'alguna
sí.
forma.
Això està bé. Sí, sí. De fet, en el Congrés, un dels ponents, diversos ponents que venien d'Alemanya, Alemanya ja ha establert també una xarxa de boscos i una certificació d'aquests boscos. És a dir, no qualsevol bosc servirà per fer aquest tipus de programa de salut.
Uh-huh.
Llavors, els alemanys són així molt tot ordenat i tot perfecte, diguem-ne, doncs ells han establert una sèrie, han buscat quins boscos tenien a prop de les grans ciutats, quins d'aquests boscos tenien els requeriments mínims, doncs, per edat dels arbres, per, diguem-ne, aïllament d'activitats contaminants. Llavors, han establert, doncs, ja com una mena de programa, i ens van presentar algun d'aquests boscos que ja estava, diguem-ne, a punt de començar a entrar dintre el programa de salut, i que llavors els metges dintre del servei de salut públic podrien receptar, diguem-ne, que la gent pogués anar
a fer aquelles rutes o aquelles guies
exacte,
ja marcades,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Que xulo.
Sí, sí.
Serà possible això aquí a Catalunya?
Bueno, de fet, hi ha, aquí a Catalunya hi ha alguna petita experiència d'algun hospital que comença a implementar-ho. Són intents molt tímids, lògicament, perquè a la zona de Girona hi ha algun hospital que ho ha provat, s'han fet algunes experiències amb associacions que hi ha allà que estan ficades en aquest tipus de coses, i bueno, en principi els resultats són esperançadors. El que falta, clar, el sistema de salut del país ja sabem com està, pressionat per tot arreu, i aleshores,
dona pel
doncs,
que
bueno,
dona, no?
Exacte.
I
sí, sí.
Sembla que això sigui un luxe, no? Poder
exacte.
Anar a passejar pel bosc,
exacte.
Que és el més natural, resulta que al final és un luxe.
Exacte.
És increïble. Home, jo penso que és també una falta d'informació real, no? Perquè és un recurs que d'alguna manera s'està menys tenint,
sí.
s'està descuidant a nivell
sí.
ambiental, bueno,
sí,
ja
sí.
ho saps millor que
sí,
jo,
sí.
i per altra banda el necessitem
exacte.
Per sobreviure.
Exacte. Bé, el que es tracta és d'alguna manera de coordinar diferents departaments en el sentit de dir, a veure, al país hi ha d'haver uns boscos terapèutics ben conservats, que es mantinguin durant el temps, i uns boscos, diguem-ne, que es puguin explotar, perquè lògicament continuem necessitant fusta i materials que venen del bosc i tot això. Però llavors detectem quins són aquells boscos que poden tenir aquesta funció terapèutica, aquells preservem-los o apliquem amb ells un programa de gestió que sigui sostenible, perquè, clar, també s'està veient que la gestió del bosc és important, diguem-ne, per mantenir aquest estatus, no? I llavors una sèrie de boscos que es puguin estar explotats. I, clar, com que la majoria de boscos aquí a Catalunya són de propietats privades, bueno, s'han d'establir acords, i per això hi ha, com per exemple, l'associació que organitzava el congrés, que és el Selvans, el que està establint és acords de custòdia amb propietaris, és a dir, a canvi de que no tallin arbres o mantinguin el bosc amb un cert estatus, doncs busquen compensacions, clar, de tipus econòmic, que els hi compensi una miqueta la pèrdua que ells puguin tenir de, diguem-ne, de tallar la fusta cada X anys, diguem-ne, no? I, bueno, sembla que el programa està funcionant bastant bé i, per tant, el que passa és que s'ha començat a la zona de Girona i aquí encara ho tenim més
tardem.
Verd.
Sí. Sí, o aquí potser tenim menys verd. Sí. Tardarem una miqueta més,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
És curiós perquè, clar, ara és com que el cos de les persones està com a més motivat a anar a la natura, però,
sí,
però estem tan desconnectats que la gent a l'hora d'anar a la natura fa animalades, no?
Yeah.
És allò d'anem a la muntanya però anem a fer l'estregada o anem a escalar,
sí,
tal cosa, i
sí,
no cal.
No, no, no.
No cal.
Mira, aquí a Catalunya hem tingut com etapes, no? Hi va haver una primera etapa, diguem-ne, que va ser la de l'excursionisme, de conèixer el país i sobretot de coneixement. Després, a poc, això ha anat passant a una etapa, que és potser la que estem ara, que és molt de la natura com a esport, no? Com a marc per fer esport. La gent que va en bicicleta de muntanya, que fa curses,
sí,
que fa trials, que fa caminades, tot aquest tipus de històries. I llavors, ara hauríem d'entendre que la gent, a veure, la gent pot passejar simplement per la natura a un ritme lent, que això és el que demana el bany de bosc, és a dir, el bany de bosc, allí al congrés també es van fer experiències de com la gent plantejava aquests banys de bosc, no? Què es fa amb un bany de bosc?
Exacte.
Val? Què es fa?
Necessita doncs, sabó
exacte,
o no necessita
exacte.
Sabó?
Doncs no necessita sabó.
Que bé.
El que fas és un recorregut normalment curt. És a dir, no són recorreguts de caminar molts quilòmetres. Estem parlant de 2, 3, màxim 6 quilòmetres, que això es pot fer en poc temps, diguem-ne, i es va amb un ritme molt lent. Es camina a un ritme molt lent. I llavors el que s'intenta és que mentre vas caminant, doncs d'alguna manera intentes fer com una mena de, si vols, com una mica de meditació caminant, és a dir, intentar... A veure, la natura ja t'ajuda a no pensar en el rebut de la hipoteca, en totes aquestes coses, no? Però, doncs, a més, si conscientment fas aquesta feina, doncs la veritat és que n'aprofites molt bé. Intentar respirar, es poden fer exercicis respiratoris, per exemple, hi ha tècniques com el tai chi o com el ioga, fets en aquests àmbits que poden ajudar, diguem-ne, a connectar millor amb tot això. I poca cosa més, vull dir, en alguns moments els boscos se preparen perquè puguis descalçar-te.
Uau.
I puguis anar, diguem-ne, descalç, tocant directament
practicar
a la terra.
Practicar l'earthing, no?
Exacte. I també, evidentment, doncs, sobretot, ara també es va presentar en el Congrés una cosa molt curiosa, que és que se sap, diguem-ne, que els arbres emeten unes substàncies volàtils i llavors s'han fet uns estudis en boscos d'Òsquem, penso que era, que es van presentar, en quines hores els arbres emetien més substàncies volàtils d'aquest tipus, que en general, a veure, els donem el nom genèric de fitoncides, però bàsicament estan dintre d'un grup de compostos orgànics que es diuen terpens, diguem-ne, no?
Uh-huh.
I llavors, doncs, es tracta de que mentre vas caminant, doncs et vas impregnant o vas respirant de forma natural d'aquests terpens. I aquests terpens s'està veient que, bueno, que tenen beneficis, com el que abans he citat, de les cèl·lules NK, diguem-ne.
Entre d'altres.
Exacte,
no?
Entre d'altres, que el que fan és d'alguna manera que el sistema immunitari s'activi molt més i, per tant, doncs ens milloren. Ens milloren tots els paràmetres, diguem-ne, de salut del cos en general.
Sí, redueixen l'estrès, baixen
exacte.
La tensió arterial.
Exacte.
És a dir, que afavoreixen que el cos s'autoreguli.
Exacte.
Que realment,
exacte.
Si em dius això, jo no sé si és una autoregulació perquè està provocada pels terpens, no? O per
bueno,
el medi.
Sí, sí, però vull dir, pensem que la
és
nostra evolució ha tingut ha estat sempre en contacte amb la natura.
Clar.
És el nostre medi. Per tant, diguem-ne, la natura, quan tu passeges per ella, ja d'alguna manera el nostre cos ho reconeix com un espai amable per ell, diguem-ne, no? I és una mica aquesta idea.
És el que deia al principi, no? Tu què en penses, que els nostres rellotges interns s'autoregulen en contacte amb la natura i que de per si ja afavoreix els nostres mecanismes de regulació, però quins són els beneficis que ens aporta la natura fisiològicament i per què la necessitem tant?
Bueno, és el que deia, no? En principi perquè ja és el nostre medi en el qual hem evolucionat i per tant de seguida hi connectem. I aleshores el nostre ritme intern d'alguna manera es sincronitza quan veu fenòmens del medi natural. O sigui, horrorós, ara és gent que viu en ciutats molt grans sense gens de verd, que no té contacte ni amb el pas de les estacions, posem per cas, eh? Que l'únic que sap del pas de les estacions és el millor un arbre que hi ha al carrer, que en sec li comencen a caure les fulles.
I gràcies.
Va, això és horrorós, no? Llavors, clar, a més, també ho comentaves al començar, la llum artificial ha fet que el nostre bioritme es descompensi totalment. De fet, hauríem d'intentar seguir dintre del possible i els horaris de feina haurien d'estar una mica orientats amb això.
Els horaris de sol.
Els horaris de sol, exacte. Bé, començant perquè anem una hora avançat respecte a l'horari de sol.
Començant
solar,
que això s'ha de canviar, no?
Sí,
ho
sí.
Aprovaran o no?
Bueno, no sé. Si ens posen l'horari d'estiu, que són 2 hores respecte a això, això destrota molt, eh? Vull dir, és una cosa que no ens va gens bé. Però bueno, clar, aquí fem bastantes coses malament. Per exemple, anem a sopar molt tard. Tots aquests ritmes que comentaves abans ens diuen, i dels òrgans ens diuen, que entre les 7, 8, 9 del vespre, ja, a partir d'aquesta hora ja no hauríem de menjar res més. Clar, quan sopem aquí? Pues a partir de les 9, quarts
de
10...
Sí,
exacte,
sí, sí.
Quarts de 10, això és horrorós. A tots els nivells, diguem-ne, no? I llavors, doncs, clar, si aconseguíssim avançar a l'hora de sopar, per exemple, que és una cosa ben senzilla, intentar anar a dormir una miqueta abans, o sigui que a les 11, quarts de 12 del vespre, ja sé que és ciència ficció,
sí,
això.
Sí, aixeco la cella perquè és una realitat utòpica que ens
sí,
agradaria, però...
Sí, sí. No. Doncs sí, hauríem d'anar a dormir en aquestes hores i llavors sí, a les 6 del matí, a les 7, començar a estar actius. Que, bueno, en alguns països europeus s'acosten una mica més en aquest ritme. Aquí als països mediterranis això
passem...
és molt difícil. Això és molt difícil. Clar, a l'estiu què passa? Que també durant el dia fa moltíssima calor, que a les hores aquestes, quan ja s'ha acabat el sol, doncs és les hores que s'està bé al carrer, llavors la gent allarga tot el que pot.
I vas arrastrant fins l'hivern. Després
exacte.
Ve la tardor o la primavera i vas pell
sí,
de camell,
exacte,
no?
Exacte. Sí, sí, sí.
Com ens interfereixen realment a nivell negatiu les ciutats?
Bueno, les ciutats, clar, estan plenes de... jo que també em dedico, diguem-ne, a estudiar una mica aquestes influències que poden tenir la salut de les persones, clar, tenim un camp, diguem-ne, de contaminació de tipus electromagnètic, que això ens influeix molt negativament. Actualment tenim tota la instal·lació, diguem-ne, que nosaltres diem de baixa freqüència, que seria tots els cablejats que tenim per les cases, amb tots els aparells funcionant i tot això, però a més, a sobre d'aquí, ara està bastant aquests dies n'estic parlant bastant del tema, de tot el tema que ve de forma inalàmbrica, digue, ones que viatgen per l'aire.
Sí, és val? Que sembla que França, que Europa, és a dir, quan passes els Pirineus tot això està molt prohibit i molt controlat,
ja.
I aquí sembla que...
Ja, ja.
Que Àngels Castilla,
sí.
El 5G,
el sí,
no sé què,
sí.
No? I no
sí,
passa res.
Exacte. Quan expliquem aquest tipus d'històries, la gent se n'adona que estem sotmesos a una radiació de fons bastant alta. És a dir, jo que mesuro aquests paràmetres a les ciutats mai m'abaixa d'uns determinats nivells, diguem-ne, no? Quan, per exemple, te'n vas al camp o més a prop de la natura i trobes nivells molt més baixos. Llavors, clar, això crea un estrès de fons que és continuat. I aquest és el principal problema.
El problema potser és que és imperceptible.
Exacte.
D'entrada no ens n'adonem, o sembla que no ens afecti. No hem vist, no?
Com... Ja.
Però va sumant.
Va sumant, sí. I a més cada vegada se sap que això té més influència del que es pensava. És a dir, pensem en una situació de natura, diguem-ne, un animal a la sabana, una zebra, per exemple, doncs està menjant tranquil·lament herba, a lo millor veuen un lleó i estan un quart d'hora corrent davant del lleó, diguem-ne, no? Fins que el lleó doncs, ha agafat la zebra més dèbil o que estava més malalta o que d'això. Quan ha passat això, la zebra torna a menjar tranquil·lament i el seu nivell d'estrès torna a baixar a zero. O sigui, ha tingut estrès un quart d'hora, però després baixa a zero. Nosaltres, què passa? Que no tenim lleons ni tenim coses d'aquestes, però tenim cotxes que piten, plaços que hem de complir, ens esperen a la feina...
Llums de fluorescent, semàfors...
Hem d'entrar en una hora determinada... Clar, tot això crea un estrès de baix grau, que es diu, que és el pitjor que ens pot passar. Perquè aquest estrès de baix grau és això, no és percebut, no és visible... Però ara s'està veient mèdicament que això ens afecta moltíssim, no? I que crea aquesta cosa crònica, sostinguda en el temps, que, clar, és molt difícil de lluitar contra ella. I més quan estàs en un ambient urbà que tot t'empeny cap a viure acceleradament.
Sí, però suposo que és com tot, no? Que és qüestió de voluntat. Jo he vist algun reportatge d'algunes cases sostenibles i comunitats que s'intenten fer al nord d'Europa,
sí,
que intenten minimitzar tota aquesta despesa electromagnètica a nivell de recursos,
sí,
i d'alguna forma crear entorns més verds. Què seria per tu una ciutat sostenible per l'ésser humà? Existiria una ciutat sostenible?
Sí, es podria fer. Haurien de ser espais molt més oberts, o si continuem mantenint l'urbanisme, diguem-ne, compacte que tenim a les ciutats mediterrànies, doncs llavors sí que hauríem de deixar espais esponjats, diguem-ne. És a dir, suficient espais dintre la ciutat verds perquè d'alguna manera la natura pogués entrar a la ciutat, llavors que ens poguéssim... tot el que parlàvem, sincronitzar amb aquests ritmes naturals, anar veient com va canviant la natura al llarg del temps, i això ens sincronitzaria a nosaltres. I per tant, també se podria fer, que passa que això, clar, actualment és encara ciència-ficció, que tot el tema electromagnètic estigués molt més protegit. I no es fessin experiments, com per exemple el del 5G, que és una radiació molt més alta que la que teníem fins ara amb el 4G dels mòbils, i que en aquest moment no hi ha estudis fiables de quins efectes a llarg termini pot tenir això sobre la nostra salut. Llavors, clar, és fer l'experiment amb la població.
Sí.
I llavors, com que la població hi ha persones més sensibles i persones menys sensibles, doncs, per desgràcia, ens estem trobant que aquest grupet de persones més sensibles comencen a tenir problemes d'electrosensibilitat, de sensibilitat química múltiple, en fi, tot aquest tipus de qüestions que són com els avisadors, com allò, el canariet que es baixava avall a les mines, no?
Pobret.
Que avisen
som.
De que... Exacte, de que...
Som ei, canaris.
Ei, que passa alguna cosa aquí, que hi ha problemes. El que passa és que la majoria de persones no se n'entereu perquè teniu un nivell de sensibilitat més alt, però hi ha problemes. I, bueno, clar, això, d'alguna manera, hem de fer sensibles les persones que prenen aquestes decisions, que no responguin solament a la pressió de tipus econòmic, que és la que mana, lògicament, sinó que també s'introdueixi el tema de salut.
Déu-n'hi-do.
És l'any de la llum, de les flors i del vals. Som la fe que tenim, som l'herència dels dies passats. Vull tornar a començar.
Ara que diuen això de somriure... Els que no coneixeu el Josep Maria no sabeu que, a més de ser biòleg, és terapeuta integratiu, però és que, a més, és expert en geobiologia. I ara aprofito, ja que el tenim aquí, per preguntar-li com ens afecta això en el tema del dormir i si realment la gent és conscient de com el lloc on dorm els pot interferir la seva qualitat de son.
Evidentment, sí, sí.
Evidentment. Exacte. Per tu i per mi.
Sí, sí, sí. Sí, sí. És a dir, estem sotmesos a una sèrie d'influències, a part d'aquestes artificials que hem dit que són electromagnètiques, doncs, influències naturals del lloc on vivim, que és la Terra, diguem-ne, no? Llavors, hi ha un camp magnètic natural, un camp elèctric natural, i llavors tenim també corrents d'aigua subterrànies i a vegades trencaments de l'escorça, que coneixem com a falles. Tot això, si resulta que la nostra casa, tenim la casualitat de que el nostre llit cau a damunt d'un punt d'aquestos que té una certa alteració, ens podrà causar que no descansem correctament a la nit. És a dir, a la nit el nostre cos el que ha de fer és la feina de reparació de tot allò que s'ha anat espatllant durant el dia, diguem-ne, no? Llavors, clar, quan no es pot fer aquesta feina de reparació, què passa? Que anem sumant cansament. I llavors, una corrent d'aigua que passi per sota el llit, doncs, emet una petita radiació de tipus electromagnètic, que fins i tot es pot mesurar amb aparells, i que aquesta radiació... un dia no passarà res, una setmana a la millor no passarà res, a no ser que siguis una persona molt, molt sensible, eh? Però, clar, pensem que el llit el tenim en un lloc fixe i que passem allí moltes hores de la nostra vida.
Clar, una persona que no té coneixements que existeixen aquestes alteracions, però que té problemes per dormir i ara ens està escoltant, com pot saber si realment hi ha això? Com ho ha de fer?
Bueno, a vegades és tan senzill com a vegades moure el llit de lloc, si l'habitació dona, canviar de lloc, o si, per exemple, aquesta persona en un moment determinat pot anar a dormir una temporada en una altra casa, i llavors notar si la qualitat del son és... A veure, seria molta casualitat que l'altra casa també tingués una... Això en diem geopaties, diguem-ne, no? Que tingués una geopatia d'aquest tipus. Llavors, clar, què passa? Que la gent l'única experiència que té de dormir fora a vegades és els dies que està de vacances. Llavors, clar, és
una altra
història.
Sí, clar. Va,
perquè, connectes... a més del lloc, resulta que no tens l'estrès de la feina.
Clar.
Però, bueno, si notes que realment la qualitat del son és molt diferent, llavors et pot fer sospitar. Jo la majoria de pacients que tinc, pues, han anat al metge i el metge els ha dit no, les analítiques surten bé, no tens res, en principi no veig res, però aquella persona continua estant malament. Llavors és quan hem de buscar a veure si hi ha alguna causa. I generalment t'he de dir que quan la gent es queixa acaba sortint alguna
cosa. I ara aquí ve la bona. I quan acaba sortint alguna cosa, què fas?
Bueno, doncs llavors es busquen possibilitats.
Possibilitats.
Exacte, sí, sí, sí.
Es pot resoldre o s'ha de canviar de lloc?
No, a veure, canviar de casa és un cas extrem que passa molt poques vegades, diguem-ne, val? Però canviar de lloc de dormir, doncs, bueno, us podria explicar un cabàs ple de casos. És a dir, una parella jove que es munta en l'habitació molt xula, tal qual, no poden dormir, problemes no se'ls acaben, vaig a la casa, mirem, resulta que el lloc que hi havia a l'habitació de matrimoni estava ple de corrents i ple d'històries. I llavors descobrim que l'habitació que tenen al costat, que és el planxador que han destinat, està ideal. Bueno, llavors, sentint-ho molt, doncs, bueno, desmuntem la decoració de l'habitació de matrimoni i la posem en el planxador.
I
dormen una mica més apretats, però dormen. I per tant, bueno, doncs, a vegades és tan senzill com això, és explorar una mica l'espai de la vivenda i veure en quins espais... A veure, totes les vivendes tenen coses. El problema és com les tinguin situades.
Comencem per aquí.
Exacte.
Clar, amb això sí que us convido a que consulteu amb ell com a geobiòleg, perquè aquí ja és tot un món que crec que la gran majoria desconeixem, no? De com la Terra i les alteracions de la Terra poden afectar realment a les persones, però per les construccions que s'hi fan a sobre.
Exacte.
Potser el tema seria, abans de construir, plantejar-se si aquella àrea o aquella zona de la terra és prou vàlida per viure-hi,
sí,
uns
sí,
damunt
sí.
dels altres, no?
Sí, 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 sí. Jo, per sort, ara, com que ja em comença a conèixer algú per temes de xerrades i coses que fa i de divulgatives, doncs l'ideal és que em truquin o quan tenen el terreny, si tenen la sort de tenir un terreny i poden construir-hi un xalet, diguem-ne.
Sí, abans de comprar-te'l.
Exacte, abans de comprar-lo, exacte. Això és molt important. O abans de fer una, si ja tenen un pis i això, abans de fer una reforma.
Uh-huh.
Perquè llavors, abans de fer una reforma, doncs mires prèviament l'espai com està i decideixes de dir, no, la cuina la traslladem aquí o l'habitació de matrimoni la posem allà.
Exacte.
I d'aquesta manera, a veure, són normalment coses que requereixen una inversió de molts i molts diners, i fer un estudi és molt fàcil i t'estalvia molts problemes a posterior, perquè clar...
Bueno, i evidentment, i que a més es nota el canvi en seguida.
De seguida,
Jo sí que ho he provat, i tant. Clar, és que no tenim potser la consciència, evidentment, com deies
no.
tu, de que tot aquest camp és desconegut per la majoria de les persones, el camp de les zones electromagnètiques a nivell de wifis ja ens ve caigut del cel,
sí, sí, sí.
I s'ha d'obrir una mica la consciència de com ens n'anirà en un futur, com acabarem de ballets amb les wifis,
ja.
amb els bluetooth,
sí, sí, sí.
i amb tota aquesta pesca. Sí, d'aquí sí. la higiene digital, no?
Exacte.
La desconnexió digital.
Sí, sí, sí.
Com seria una ciutat que cura per tu?
Bueno, seria una ciutat, com hem comentat abans, que tingués aquests espais, diguem-ne, de natura, on la gent, diguem-ne, tingués a prop de casa un lloc on pogués fer aquest petit recorregut natural, pogués fer aquest moviment, aquest esport, que també és molt important, moure's, això també uh-huh. és important, perquè evidentment és una de les coses que en tots els estudis mèdics està sortint.
Sí,
digue'm.
Si ara em permets, et vull fer un incís, precisament perquè a les zones blaves, on la gent viu més de 100 anys, una de les coses que han extret de conclusions és que per traspolar aquest sistema de vida que tenen ells, doncs, perquè es mouen naturalment i aquí no ens movem naturalment, és establir en les ciutats que volen establir zones blaves fer un radi de vida. El radi de vida implica que tot allò on tu tens la feina, l'escola, les teves activitats estigui en un límit de quilometratge en què tu puguis anar a peu.
Mm-hmm.
D'aquesta manera es redueixen els cotxes, que són els enemics número 1 de les ciutats que curen i de les ciutats verdes. Pots establir carrils bici, carrils per anar a peu a les escoles, i clar, fan que el radi d'alguna manera condicioni el grau de salut, perquè ja et fa moure, perquè et fa relacionar...
Sí,
llavors,
sí. Clar, això seria l'ideal, ja sabem que actualment, vull dir, la feina l'has d'anar a buscar on hi hagi, hi ha un punt més que s'està implantant ja en algunes ciutats, seria els espais d'hort urbà, que ja seria...
Uau, sí que n'he sentit a parlar...
Sí. Doncs a Barcelona hi ha alguns espais que funcionen d'aquesta manera. També conec a Saragossa, que l'Ajuntament ha promogut tot un espai d'aquest tipus. És a dir, que tu poguessis tenir doncs, cura d'un petit trosset de terra on te poguessis fer els quatre enciams o les pastanagues o el que
volguessis.
Exacte, els xerris, els tomàquets, no? El que volguessis, doncs això. I a més això, és que a més la gent gran de la ciutat ho demanda molt, això, perquè tenen molt de temps lliure i podrien, segur que cuidant un hort, viurien molts més anys dels que ara viuen, diguem-ne, no?
Sí, i a més, clar, molta gent no ho pot fer perquè a aquesta edat han decidit deixar el cotxe o no tenen cotxe o és un engorro tenir el cotxe a la ciutat o no en fan l'ús que en farien, i d'aquesta manera et mous, et bellugues, et distreus, medites, menges sa, no? I fas tot en
Exacte.
Un... Algunes persones intenten fer el típic hort urbà al balcó,
sí.
però clar, aquí no tenim el moure'ns, no? Ja, és un altre, ja, ja. No, no, és un altre clar, tema. Clar, tindries clar. La...
No, no, jo ho estic dient, a part de que tu puguis tenir els teus balcons o terrasses, evidentment flors, plantes, que tampoc som un país que no hi ha molta tradició d'això, vull dir, quan surts a fora a l'estranger...
Tot veus... és verd i és bonic, exacte, i els balcons són preciosos.
Exacte. I aquí ens costa una miqueta, tot i que cada vegada hi estem entrant més, però doncs aquesta part, diguem-ne, de conrear la pròpia terra, això realment és un plus que jo crec que s'hauria de potenciar molt més des de les administracions. És a dir, jo sempre a les administracions els dic, la gent no, me diuen, la gent no va amb bici. Dic, poseu-vos-hi carrils fàcils i aniran amb bici.
Evidentment.
Poseu-vos-hi horts i faran hort. Sí. Poseu-vos-hi fàcil i ho faran. La gent no és tonta. La gent, si pot anar a la feina amb bici o caminant, no agafarà el cotxe.
En lloc d'anar a jugar al dòmino, posa l'hort al costat. Exacte. I en lloc d'estar-nos quiets i tenir colesterol i tenir sucre i aquestes coses, anem caminant a l'hort, cremarem, farem els 30 minuts d'activitat al dia. Exacte. I a més relaxarem la ment, no?
Exacte.
Què receptaries tu? Quina seria la teva recepta per les persones que no saben i no tenen la consciència de natura i com incorporar-la a la seva rutina, al seu dia a dia, a la seva vida? Què els recomanaries per començar?
Bueno, jo recomanaria, evidentment, que és el que hem parlat avui, de que busquessin algun forat a la seva agenda per poder fer una passejada. No cal que sigui un bosc esplendorós, perquè aquí no en tenim d'aquestos, però qualsevol espai més o menys natural que puguem passejar, que l'ideal seria unes 3 vegades a la setmana, un parell d'horetes, doncs això seria l'ideal, de poder tenir aquest contacte amb la natura, almenys un parell d'hores, 3 vegades a la setmana. I prendre-s'ho de manera tranquil·la, perquè clar, si estem mirant el rellotge, perquè d'això tampoc
no guanyarem
per un cantó o perdrem per l'altre. Vull dir, d'intentar de dir, mira, això és prioritari per la meva salut, i com m'aprenc una hora per anar a fer no sé què, doncs m'aprenc una hora per anar a fer aquest passeig amb natura. Aquí que tenim la platja a prop, doncs un passeig per la platja és tan o més beneficiós que un passeig per dintre d'un bosc de boscos d'arbres centenaris. És a dir, no cal que siguin boscos molt especials, Vull dir, podem aprofitar qualsevol espai o un bosquet de pins que tinguem per la vora, qualsevol espai d'aquest tipus ens pot anar perfecte.
Déu-n'hi-do. Jo m'estaria hores i hores parlant amb tu perquè el teu fons de coneixement és sense acabar mai i m'encanta. Com creus que les persones podem millorar a través de la consciència a nivell més profund, no només físicament,
sí.
el sentir amb la natura, com ens pot fer d'alguna forma millorar? Creus que és possible?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
Jo crec que també, i que ens ho pots explicar molt bé, no t'ho guardis a la butxaca.
Hi ha la cultura que parlàvem abans del Japó, ells consideren que els objectes que hi ha a la natura són la representació dels seus esperits, diguem-ne, no? Clar, aquí venim d'una cultura més catòlica, que això no ho ha tingut tan present, però realment... tots els éssers vius que hi ha a la natura tenen la seva energia i d'alguna manera aquest avançant, ja passant d'un aspecte més físic, que és el que hem parlat, diguem-ne, d'això de rebaixar la tensió, de rebaixar el sucre, la sang, tot aquest tipus de coses, hi ha un aspecte més energètic que aquest ens pot anar bé. I llavors aquest aspecte més energètic, clar, hi hem d'entrar amb això, amb aquest passeig lent, amb aquest parar-nos i intentar estar una estona només respirant, sense pensar en res. I llavors ens vindran coses, ens vindran sensacions, per exemple, si són persones creatives, o millor doncs els hi vindrà alguna inspiració. Clar, és si no fem espai, diguem-ne...
Si no fem silenci...
Exacte, si no fem silenci, no pot entrar res. Estem massa ocupats, massa plens. Llavors... l'estar en contacte, aquests passejos per la natura, el que fan és de manera natural provocar-nos aquest estat de contemplació passiva, diguem-ne, no? Contemplació passiva de la natura, veurem un insecte, veurem potser un petit animalet que es mou per allí.
Ara que diu això dels animalets, el Josep Maria és un expert guia que com a biòleg fer passejos de bosc amb ells és que, bueno, no us ho podeu perdre, perquè això de mirar l'insecte, de mirar les fulles, de descobrir aquests fruits, jo que sóc urbanita, gràcies a ell, tinc una mica de cultura de bosc, que si no, no se podria portar a cap lloc. Però sí que a través de Cantabanacs feu les sortides
i tant,
guiades,
i tant,
no?
I tant.
I que sí, sí. A través del coneixement de la natura també obres aquesta porta a connectar. Ja.
Sí, sí. Ara, a partir del mes de març ja començarem, perquè, doncs, bueno, de fet, el mes de febrer ens ha regalat un temps magnífic, suposo que ara el mes de març ens tornarà a venir fred, però en principi la idea és, a partir del mes de març, doncs més o menys una o dues vegades al mes, programem una sortida d'aquestes, en la qual, doncs, a part d'aprendre coses del medi natural, doncs el que fem és intentar connectar amb aquesta sensació energètica que té la natura, amb la bellesa de la natura. És una sensació, és com, bueno, és una cosa que ens alimenta també i que ens és necessària, diguem-ne, no?
S'ha d'experimentar,
sí.
Perquè quan ho has fet ho trobes com a molt obvi,
sí.
Perquè surt sol.
Exacte.
Però quan no ho has fet mai i ho experimenteu a través d'ell i a través d'aquestes experiències i d'aquest aprenentatge i coneixement de la natura, encara és molt més fàcil. Jo us ho recomano perquè és divertidíssim. Et passa el matí volant, camines i no te n'adones que has caminat no sé quants quilòmetres i bueno, i és que omple moltíssim. El cap deixa de pensar per complet, te n'oblides i entres en aquell estat de dir, ostres, no? Que carregat de piles.
Sí, sí.
Que vinc.
Sí, sí, jo aquests passejos els anomeno sentir la natura, perquè d'alguna manera aquest sentir amb un significat profund del que vol dir sentir. I per tant, no solament sentir a tots els nivells. I aquestes coses que hem parlat abans de les cases, que hi ha punts que amb més energia que altres i tot això, això evidentment a la natura també es veu i es nota. Llavors, tu pots anar passejant i pots notar que hi ha llocs en els quals te sents molt millor que d'altres. Llavors, allí on te sents millor, deixar el teu cos, clar, el tenim molt poc entrenat amb això, que noti aquesta sensació i allí te pots sentar, te pots estar un ratet allí i veure les sensacions que et van venint, no?
Clar, és que això, de fet, és una qualitat natural que tenim com a éssers humans, però que clar, si quan som petits ens anem allunyant d'aquestes sensacions i percepcions, quan arribem adults anem perduts un altre cop, no? I ara és com tornar a reaprendre allò que de forma espontània
sí, sí.
Ja ens hauria de sortir.
Sí, sí.
Jo encantadíssima de tenir-te, encantadíssima de seguir-te preguntant coses i coses i se'ns farien les tantes perquè sempre és així, però ens hem d'acomiadar per avui. Bueno. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
No, gràcies a tu per convidar-me.
Et convidaré a més programes perquè bueno. A mi me queden preguntes, coses per compartir i molt segur bé. Que els nostres oients estaran encantats, si tu vols,
i tant.
De tornar-te a sentir.
I tant. Molt bé.
Gràcies.
Doncs fins una altra.
I ara sí, un dir-vos que us allunyeu dels fluorescents, del tecnoestrès i practiqueu l'earthing, o l'art de caminar per la terra. Busqueu informació buscant Clean Over i empleneu-vos de la seva filosofia per trobar l'equilibri de la vostra salut caminant descalços per la terra i feu ordre i relaxació en tots els sistemes del vostre cos. Feu-vos de l'associació Selvans i apreneu a estimar i a tenir cura dels boscos que tenim a la nostra terra. Feu-vos guies, estimeu i sortiu a la natura o apunteu-vos a les seves rutes o apunteu-vos a les rutes de Gantabanacs. Consulteu el web selvans.org o busqueu Gantabanacs Josep Maria Llorach. Descobriu com esteu dormint i descarregant la vostra energia. Valoreu el vostre entorn geopàtic i aconseguiu un bon descans. Llegiu El poder del bosque, Sirin Yoku, Cómo encontrar la felicidad y la salud a través de los árboles, del doctor King Lee, creador de l'art i la ciència dels banys de bosc. I com diu Selvans, fem persones que cuiden dels boscos i boscos que cuiden de les persones. I amb olor de bosc i de terra humida, trepitjant la catifa de molsa i les fulles d'hivern, us deixo. Fins la propera setmana, amb moltes ganes, que us inspireu i sortiu de casa.
Bon dia des de llit mentre et despulles. L'últim clar de lluna resisteix a la ciutat. L'endemà és un món nou, ja comença. Bon dia, vida! Bon dia, cada cos del món que avui respira.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.